Sigueu molt benvinguts, això és Talls de Ple, segona peça de la sessió plenària de març, celebrada aquest dilluns 6 de març. En la primera peça, el primer tall, a més, ahir vam escoltar el debat generat en els 8 primers punts, avui reprenem el fil just on ho havíem deixat, el punt 9è, introducció d'una exempció a la tarifa del cens d'animals prevista a l'ordenança fiscal número 7. Escoltarem també el donar compte de la cessió d'una guingueta de la platja de les Muscleres Petites o l'adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere 2016-2019. No hi havia assumptes urgents, sí que es va debatre una moció i el debat principal es va generar un cop entrats a l'apartat de pregs i preguntes.
Passem al punt següent, número 9, introducció de l'exempció a la tarifa de cens animals prevista a l'ordenança fiscal número 7. Senyora Maribel Calderón.
Bona nit. Vist que el ple del 19 de desembre del 2017 va aprovar la modificació de l'Ordenança Municipal de Control i Tenença d'Animals Domèstics al municipi de l'Escala, vist que la mateixa es troba en tràmit d'exposició pública pel termini legalment previst a l'efecte, en tant que l'Ordenança Fiscal número 7 d'expedició de documents administratius, a l'article 7è, tarifa primera, preveu la inscripció en el cens d'animals domèstics amb xip per un import de 10,80 €. Amb la mateixa voluntat que la modificació de l'Ordenança Municipal de Tinença i Control d'Animals Domèstics de l'Escala i per coherència amb la mateixa i la conscienciació que es pretén en matèria d'animals abandonats, es proposa al ple acordar. Primer, introduir l'article 5è relatiu a les exempcions objectives, l'exempció relativa a la inscripció en el cens d'animals domèstics amb xip que hagin estat abandonats per la persona propietària amb el següent redactat. Queden exempts de pagament de la tarifa primera relativa a la inscripció en el cens d'animals domèstics amb xips aquells propietaris que acreditin que el seu animal ha estat abandonat. Publicar la present modificació en el butlletí oficial de la província de Girona a un diari de difusió i exposar-lo al públic en un termini de 30 dies com a mínim, dins els quals els interessats podran examinar l'expedient i formular les reclamacions que estimin oportunes. Donar per obert el tràmit d'audiència als interessats dins el termini d'exposició pública establert. En el supòsit de que no es formulin reclamacions, els acords provisionals s'entendran elevats automàticament a definitius, sense necessitat d'adoptar-ne cap d'altre. I tercer, el present acord entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació definitiva en el BOP i mantindrà la seva vigència fins a la modificació o derogació expressa del mateix.
Gràcies. Alguna intervenció en aquest punt? Sí, senyora Edna. Estrems.
Bé, evidentment no podem estar més d'acord amb el tema de la modificació de l'ordenança. Sí que m'agradaria fer un incís. Quan es va aprovar la campanya de tinença responsable, vam estar parlant de la possibilitat de repartir els díptics aquests que es van fer dins del butlletí, per exemple, perquè arribessin també a propietaris que en aquell moment no tenien els gossos censats. I pensem que seria una bona idea, per exemple, no sé si s'ha de fer una reedició d'aquests tríptics, doncs posar-hi que ja ha aprovat aquesta ordenança i repartir-ho en aquest sentit a tothom, no? Que tothom sàpiga que si adopta un animal tindrà aquest benefici i no només posar-ho a la bústia d'aquells que ja tenim l'animal i que ja el tenim i ja tenim censat, no? Pensar en algun tipus de campanya perquè la promoció de l'adopció vagi molt més enllà d'un simple gest administratiu. Evidentment, votarem a favor.
Molt bé, gràcies. Alguna altra intervenció? Entenc que és una campanya que en el seu moment es va posar en marxa amb voluntat de continuïtat i, per tant, sí que no estaria de més que seguíssim insistint en aquesta línia i afegint aquest benefici, aquesta exempció fiscal en el cas d'aquests animals adoptats que s'hagin de censar. Per tant, doncs, gràcies per la intervenció. S'entén també aprovada per unanimitat i passem al punt següent, el punt número 10, donar compte de la cessió de la guingueta de la plaça de les Muscleres Petites. Senyor Àngel Rodríguez.
Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit. Vist instància presentada per Zaida Coromines Serrats, on exposa-se la titular de la guingueta de les Muscleres Petites i sol·licita la seva cessió a favor del senyor Enric Costa i Llop i en tant que la llei de contractes del sector públic preveu la cessió dels contractes sempre i quan es compleixin les condicions legalment establertes, que es compleixen, proposam l'adopció del següent acord: autoritzar de forma expressa la cessió de la guingueta de les Muscleres Petites, titularitat de Zaida Coromines, a favor del senyor Enric Costa Llop, en tant que compleix tots els requisits per tal que aquesta sigui efectiva. Notificar la present als interessats i ja està.
Gràcies, Àngel. Alguna intervenció en aquest punt? Convergència i Unió, senyor Robert Bosch.
Simplement, en l'informe que passaven, bé, a la proposta que passaven, necessitava un informe de serveis jurídics on diu que es compleix. No, jo no he sigut capaç de trobar el contracte inicial, però entenc que preveu expressament la subrogació de la guingueta, perquè en tot cas que la llei ho prevegui està bé, però si el contracte no preveu expressament la subrogació d'una guingueta, no es pot subrogar o cedir. Per tant, ens enfiem de l'informe de serveis jurídics, però la pregunta és si el regidor ha vist expressament que en el contracte si preveu expressament la subrogació en el contracte inicial.
Subrogació de la guingueta,
a la licitació.
Material, no del...
Home, del dret, no, home, clar, la material no, del dret. Entenem que s'està subrogant un dret, oi?
Sí.
Per tant, es preveu expressament en el contracte la cessió del dret?
En el contracte, entenc, a l'adjudicació de la guingueta.
Home, esclar, sí, esclar. A l'adjudicació inicial, per tant, en el contracte inicial d'aquesta senyora que es diu Zaida.
Compleix així la llei, diguem.
I el contracte preveu expressament que es pugui subrogar?
Jo diria que sí.
Ja, però no només que m'ho diria, sí o sí, no.
Jo tinc l'informe jurídic que no.
Sisplau,
que no,
les intervencions...
No entrem en aquest detall d'això.
És un tema jurídic, per tant, senyor secretari.
La regulació d'aquest tipus d'adjudicacions ve regulada pel plec de clàusules que en el seu moment va suposar la concessió d'aquests serveis, i tant és així que ho contempla com que la proposta d'acord està preparada pels serveis jurídics. Les meves companyes de l'àrea de serveis tècnics, doncs, l'han elaborada i és previst i és d'aplicació segons la normativa continguda en el reforç de contractació del servei públic. Podria ser que de manera específica i concreta no estigui la lletra concreta de subrogació, però clar, hem d'entendre que el plec de clàusules no tan sols són les clàusules contemplades en el mateix, sinó també la clàusula última de normativa de vigència, i conté, doncs, el reforç de contractació al servei públic, que sí que ho permet.
Gràcies per l'aclariment, senyor secretari. Si no hi ha cap més intervenció, s'entenc que els vots seran favorables i, per tant, també aprovem per unanimitat aquest punt. I finalment, el darrer, és el punt número 11, adhesió al Pla d'Igualtat de Gènere 2016-2019 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Senyora Maribel Calderón.
Un cop aprovat per ple el passat 22 de novembre en el Consell Comarcal el Pla d'Igualtat de Gènere 2016-2019, aquest nou pla dona continuïtat al treball iniciat ja fa 10 anys amb el primer Pla Comarcal de promoció de les polítiques d'igualtat. Es va fer un el 2005-2007, un el 2008-2011, un altre el 2013-2016, i aquest seria el que continuaria, reforçant els 6 objectius estratègics de la transversalització de la perspectiva de gènere i, bueno, i l'acció comarcal, municipal, i és una continuïtat de la feina que ja s'ha estat fent. I es proposa al ple, un cop vist l'informe tècnic, a través de l'àrea de serveis socials, considera prioritari fer extensius al seu municipi els principis i propostes reflectits per al Consell Comarcal de l'Alt Empordà en el seu pla. Per aquest motiu es valora la necessitat de sol·licitar l'adhesió al Pla per la Igualtat de Gènere 2016-2019. Altrament, i com a benefici afegit, el fet d'adherir-se al pla pot suposar que el nostre municipi pugui accedir puntualment a subvencions que la seva convocatòria exigeixen disposar d'un pla d'igualtat de gènere.
Gràcies, Maribel. Alguna intervenció? Sí. Junts per Esquerra Republicana. Edna.
Bé, a veure, d'entrada, l'adhesió al Pla d'Igualtat, sigui a nivell comarcal o sigui de prop, i no pot ser més que una bona notícia. Tot i així, voldríem fer alguna consideració sobre el tema després d'haver mirat en profunditat el pla, on ens estem adherint. A vegades dona la sensació que només fem aquests gestos per que ens donaran una subvenció si volem fer alguna cosa, i des del nostre grup pensem que aquestes actuacions, aquest tipus de plans, han de ser per un tema de convenciment més que per un tema de subvenció, que evidentment que està molt bé, però hem de tenir el convenciment de que estem fent un gest correcte amb el tema en el que ens estem adherint. No? Hem fet una anàlisi de les accions que preveu el pla i pensem que n'hi ha moltes que, més enllà de fer-se a nivell comarcal, es podrien traslladar a nivell municipal i que, evidentment, estaran recolzades pel Consell. Hem vist que els objectius del pla estan dividits en 6 i pensem que és important potenciar temes com el treball en xarxa, que ofereix la possibilitat de demanar un estudi de situació actual del municipi, per exemple, per detectar casos invisibles, per detectar persones amb risc d'exclusió, o fins i tot determinar això, no? Aquelles dones que estan una mica, que costa trobar-les i tal, podríem estirar una mica d'aquí i veure si aconseguim aquest anàlisi. Hem vist també que el pla proposa una creació d'una taula d'inclusió social que preveu el treball conjunt entre entitats, ens municipals, associacions, ciutadania. És un altre tema que potser hauríem de promoure aquest tipus d'accions per un tema de sensibilització i de prevenció de casos de desigualtat. A nivell això de prevenció i detecció i erradicació de la violència masclista, hauríem d'aprofitar l'acompanyament que ens fa el Consell Comarcal i ajudar la sensibilització i el respecte, i sobretot treballar de forma comunitària i potenciar els plans d'informacions a escoles, instituts, famílies. Inclús el pla preveu accions de comunicatives a nivell de mitjans de comunicació locals, a nivell de publicacions, per tal de, doncs això, no? Sensibilització, educació, i fer visible un problema real que moltes vegades queda amagat, sobretot en pobles petits, que hauríem d'aprofitar que el pla ens dona molta eina per fer això i que no quedi, ens hem adherit i ja està. Sobretot des dels ajuntaments hem de tenir molta sensibilitat amb aquests temes, amb la igualtat de totes les persones, sense tenir en compte el seu gènere, la seva orientació sexual o la seva expressió de gènere, no? Evidentment votarem a favor de la inclusió, però ens agradaria des d'Esquerra que les accions es portessin a terme de manera real i que féssim un compromís de fer una política activa en aquest sentit, en un moment en què sembla ser que en ple segle XXI alguns volen fer educació amb l'homofòbia, la transfòbia i apretar justament en el sentit contrari de la inclusió en aquest pla d'igualtat, no? Una mica la petició és que hi ha molta eina i que intentem fer-la servir i no quedi en una corda ple que mai més s'ha sabut i que només és per demanar un parell de subvencions durant aquests 4 anys.
Bé, alguna altra intervenció? Senyor Llosera.
Bé, nosaltres, evidentment, estem a favor de la igualtat i la igualtat de gènere s'ha de treballar perquè cada vegada es compleixin els objectius i aquests plans estan molt bé. El que passa és que estem acostumats a veure que en aquests plans a vegades es toquen certs temes que se podrien extrapolar a altres àmbits, no? Entren a vegades dintre l'intervencionisme, com ha passat amb el pla que han fet a Girona. No l'hem pogut estudiar, ens ha arribat avui, en 75 pàgines, no l'hem pogut analitzar a fons, i tot aquest tema, repeteixo, estem a favor, evidentment, de la igualtat i s'ha de seguir treballant amb aquesta igualtat perquè es compleixin els objectius. En aquest cas ens hem d'estenir perquè alguns apunts que hem vist ens sembla que ratllen una mica entren dintre aquest intervencionisme que crec que el pla hauria d'evitar.
Per tant, sí que haurem de portar a votació la proposta. En qualsevol cas, l'adhesió comporta un compromís, òbviament, de desenvolupar els objectius que incorpora el pla i desenvolupar-los no vol dir més que aplicar polítiques d'igualtat de gènere en totes les actuacions que du a terme l'activitat pròpia municipal. Per tant, entenc que sí que adquirim un compromís i, per tant, la qüestió és desenvolupar-lo i fer-ho amb consciència. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Senyor secretari, són 15. Vots en contra? No n'hi ha cap. I abstencions? Una abstenció. Passem al següent punt, punt número 12, assumptes urgents, no n'hi ha, i el punt número 13, mocions. Es va presentar una moció, si no em corregeix ningú, entenc que els proposants som tot el conjunt de regidors que integrem el ple municipal, i per tant, per no adquirir ningú cap protagonisme especial, jo demanaria al secretari que de manera molt succinta ens fes un breu resum de què consisteix la proposta quins són els objectius i en principi doncs, si tothom està d'acord tampoc caldria fer intervencions, més enllà de notificar l'aprovació de la moció, tal com es diu aquí, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, senyor Carles Puigdemont i Casamajor, i el senyor Cavall Sobirana, que és el coordinador nacional de Unió de Pagesos de Catalunya. Senyor secretari.
La moció ens va arribar per la Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia i contempla el que ells mateixos en diuen un manifest per la dignitat de la pagesia. Aquest manifest té una sèrie de punts, tal i com se m'ha demanat brevetat, doncs miraré de fixar-me en els punts principals, dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat, es remunta al reconeixement que el Parlament de Catalunya ha fet en diverses ocasions d'aquest sector, del sector agropecuari i forestal, com a estratègic. No obstant la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments i per això considera que s'han de tenir presents de manera fonamental les funcions del sector, entre d'altres, abastament de segur d'aliments a la població, la conservació dels recursos naturals, l'ocupació equilibrada del territori. El segon punt important d'aquest manifest és respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser representada institucionalment en més de dos terços. Bueno, és una qüestió sindical, la qüestió, el que importa o el que es ratifica és la representativitat dels sindicats de la pagesia i es demana un reconeixement per a aquells que han obtingut els resultats més representatius, com és Unió de Pagesos de Catalunya, que ha obtingut el suport àmpliament majoritari en les darreres eleccions de les cambres agràries. Tercer, preus remuneradors a la pagesia. La pagesia catalana suporta una davallada acumulada en termes constants del 39% de l'anomenada renda agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l'evolució de la política agrària comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial en l'accés al mercat interior de la Unió Europea i els oligopolis agroindustrials i comercials que porta la pagesia a suportar en molts sectors preus ruïnosos o preus deficitaris pel sector. Quart, respecte a les prioritats del desenvolupament rural, la pagesia catalana ha vist com l'Administració General de l'Estat ha disminuït en un 74% l'aportació que feia al programa de desenvolupament rural i reclama el seu restabliment. Cinquè, gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge. La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica, reclama un reemborsament per les despeses i els danys ocasionats per aquest fet i també pues, una contenció i control del creixement d'aquesta fauna salvatge en els seus termes o en les seves poblacions com a mínim presencials i no desbordades. Respecte als danys de la fauna protegida, especialment l'os i els voltors, cal que s'analitzi la capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar el bestiar domèstic. Sisè, aturem les arbitrarietats per uns espais agraris protegits i productius. I el que es reclama en quant a part dispositiva a aquesta moció doncs serà donar suport al manifest lluita amb la Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia. En segon punt, donar suport a la marxa pagesa de la concentració de Barcelona que va tenir lloc a Barcelona el mes de gener del 2017 i notificar l'aprovació d'aquesta moció tant a la Generalitat com a la Unió de Pagesos, que és la instant.
Gràcies, senyor secretari. Sí, entenc que no hi ha cap... Sí, hi ha una intervenció. Senyor Vallosera.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, està molt bé tot aquest manifest de l'Unió de Pagesos i ens alegrem de que aquest Ajuntament voti a favor unànimament d'aquesta proposta de moció. tot i que ens sorprèn molt aquest canvi de tarannà del consistori i ens alegrem, repeteixo, que això sigui així, no es tracti d'un suport amb finalitat populista i lluny de la responsabilitat i rigor que el cas es mereix. I dic això perquè l'any 2010, amb l'anterior govern del tripartit, la Generalitat de Catalunya i membres d'aquest consistori, dins una altra configuració del Cardipàs municipal, l'Ajuntament de l'Escala va apostar per anar contra la voluntat d'una gran majoria de pagesos i propietaris de finques rústiques al desplegament de xarxa Natura 2000, quan es va aprovar la llei del Parc Natural del Montgrí en el Parlament de Catalunya. Des de l'any 2000, la pagesia ha anat en decadència per una producció mediambiental insostenible, dogmàtica i incapaç d'incorporar els valors de la sostenibilitat en la producció agrària i l'explotació de recursos naturals vigilats i perseguits. Així és com es troben els pagesos de Catalunya, a la seva pròpia terra. Els pagesos del sector primari fa anys, més de 15, que contemplen impotents els abusos de l'administració i la feina de negoci de la indústria mediambiental, que en pocs miraments apliquen polítiques mediambientalistes mal enteses, any rere any en una persecució implacable que només ha aconseguit asfixiar el territori i especialment el sector rural interactiu amb el medi. Tot això queda bastant recollit amb aquest manifest d'Unió de Pagesos, que el subscric, i tant de bo aquest canvi de criteri, o aquest suposat canvi de criteri, que espero que no sigui suposat, sinó que realment sigui una realitat, d'aquest consistori no sigui només aquesta ficció paradoxal i sigui una nova realitat, i els nous criteris, tant de l'administració, sigui la que sigui, com l'Ajuntament de l'Escala, siguin aquests criteris de protecció del sector primari, la pagesia i l'ús i aprofitament raonable del territori. Us demano que, ja que votem a favor d'aquesta moció, en un futur sigueu conseqüents amb el que avui aquí s'ha votat i realment es treballi per protegir els nostres, els pagesos de l'Escala, els propietaris de finques rústiques, i no es torni a caure en l'error que es va caure l'any 2010, en què aquest consistori primer es va acostar a les propostes d'una gran part del sector de la pagesia d'aquí a l'Escala i llavors es va tirar enrere girant-nos a l'esquena. Res més. Senyor secretari, sí que li demanaria que això ho transcrigués aquesta vegada literalment en acte i fes la petició expressa. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies. No cal votar la moció i l'aprovem unànimament tots els grups en representació del ple. Fins aquí els punts a l'ordre del dia. No hi ha un darrer, que és precs i preguntes. Alguna intervenció? Convergència i Unió, senyor Martí, Guillem.
Amb el seu permís, alcalde, sap perfectament que està lluny de la meva intenció trencar la placidesa d'aquest ple. Ha sigut certament plàcid, s'han votat punts que no eren conflictius i, per tant, doncs, jo me n'alegro. El que passa és que des de fa dies a mi me neguitegen certes actituds d'aquest consistori a l'hora de demanar informació. Jo crec que d'alguna manera es protegeix moltíssim la llei de protecció de dades, es respecta molt, es fa complir, hi ha molt de zel, i en canvi la llei 19/2013 de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern és la llei oblidada d'aquest consistori, sobretot dels grups que complint el mandat ciutadà fem de la nostra tasca de control i fiscalització de l'obra de govern doncs un pilar fonamental d'aquesta legislatura. Jo vull preguntar per diversos temes, n'hi ha alguns que ja els he preguntat recurrentment i que no se m'han respost o la resposta ha sigut confusa i tendent a no donar tota la informació que es havia de donar perquè no s'entengués res. Bé, la primera pregunta que faré, alcalde, és, volem saber, el nostre grup vol saber, l'import final de la compra del darrer local de Can Maset. Jo suposo que podrem tenir aquesta dada, si no és en aquest ple, doncs serà properament. Bé, fa poc, jo no recordo, segurament el senyor Figueres recordarà, hi va haver una junta de seguretat extraordinària, en la qual, com a representant del meu grup, jo vaig assistir, i la meva intervenció va ser molt curta, a mi em va semblar que va ser curta, em vaig lamentar, alcalde, la seva absència d'aquesta junta de govern, jo crec que moderadament no vaig fer cap escarafall. Vaig també lamentar que, siguent membre d'un òrgan col·legiat de govern no se'ns convidi a les juntes ordinàries de seguretat. Recordo que som membres d'un òrgan col·legiat que vàrem ser elegits per ple. Per tant, a mi em sembla que se'ns hauria de convidar. Vostès em podran dir que en els altres pobles es fa així, es fa aixàs. Però, bé, és així, som membres d'un òrgan de govern col·legiat. Bé, a mi m'agradaria anar a totes les juntes de govern. Una altra cosa que vaig trobar estrany va ser que quan va venir el representant de la policia local de l'Escala, va venir una persona que ha estat recentment condemnada per un delicte d'agressions i que la mateixa sentència aferma, queda acreditat, que va presentar una denúncia falsa i va intentar enganyar el jutge i el jutge no li va donar, òbviament, cap crèdit. No m'estranya que el senyor Vall-Llosera, amb molt bon criteri, qüestioni les dades que se'ns varen donar allà. Es van donar unes dades que van ser donades per una persona que no ha tingut cap recança per intentar enganyar el jutge. Això està amb sentència judicial ferma que està aquí. Per tant, jo ja anuncio que si la propera junta ordinària o extraordinària que assisteixi en representació del meu grup, en representació de la policia local, ve aquest senyor, m'aixecaré i m'aniré. Un senyor que no m'inspira confiança. Molt bé.
Senyor Martí, per situar-nos, ha fet una pregunta i algunes consideracions. Sí. Hi ha alguna concreció més? Alguna pregunta?
No, que no m'inspira confiança. Sí, per tant, sí, però li dic en aquest prec, li dic que jo m'aixecaré i m'aniré en representació del meu grup. Bé, ara, algunes preguntes més. Referent a les obres de la segona fase del front marítim. Bé, jo voldria que m'adonessin algunes dades de l'abocador que hi ha a darrere del Col·legi L'Escolapi. Allà, aquell abocador, algun membre del nostre grup, que és pèrit, ha vist restes de fibrociment. Per tant, jo crec que això mereix un tractament especial, que aquí hi ha d'haver uns permisos. Jo no sé si vostès disposen d'aquests permisos o com se gestiona aquest abocador o si està doncs, contemplat en el pressupost que l'Ajuntament cedeixi aquell espai per abocador de les obres de la segona fase. Miri, vostès tenen el vici a vegades de no dir exactament el que passa amb les coses. El dia que varen començar les obres de la segona fase, jo vaig anar a Costes i vaig preguntar si havia permís per començar-los. A Costes, òbviament, em va dir que no. Seguidament em vaig dirigir a l'Ajuntament, vaig anar al despatx del secretari i li vaig preguntar al secretari si em podia facilitar el permís de Costes per començar la segona fase de les obres del front marítim. El secretari em va dir que en aquell moment no el disposava, jo havia de fer unes gestions aquí a l'Ajuntament, em vaig absentar 10-15 minuts i vaig tornar-hi anar i el secretari em va dir que no disposava de les obres, del permís, però que havia parlat amb els serveis tècnics i els serveis tècnics li havien dit que les obres no havien començat. Les obres havien començat perquè s'estava executant una partida del pressupost, com era treure aquells fanals tan macos de Corten que ara s'han posat en l'oficina de turisme de l'entrada del poble. Home, dir que les obres no es havien començat quan era evident que es havien començat, hi havia fotografies i jo sabia perfectament que es havien començat perquè a mi m'havien avisat, no és la millor manera de començar una obra. No és la millor manera de començar una obra. Després es varen donar tota classe d'excuses i tota classe d'arguments, però no és la manera bona de començar una obra. Jo no sé si recorda, alcalde, que amb la creu va passar una cosa semblant. Vostè ho recorda perfectament. Jo l'expedient de la creu el conec. El conec perquè ho vaig treballar bastant. Vostè, el nostre portaveu aquí, doncs el va deixar una mica amb evidència, molt amb evidència, alcalde, i vostè amb un aplom digne de millor causa negava una altra vegada les evidències. Li sortien les plomes per la boca i deia que no havia menjat la gallina. Hauria de començar a acostumar-se a dir la veritat, alcalde. Fixi's que amb un programa de ràdio, jo crec que era el mes de febrer, no he consultat, però crec que era el mes de febrer, vostès el permís de les obres de la creu ho varen tenir el 30 d'abril, el mes de febrer hi va haver un representant de Convergència i Unió que va dir que aquelles obres estaven parades, això era abans de les eleccions, que aquelles obres estaven parades perquè no tenien permís i Costes els havia parat. Vostè l'endemà va dir que aquell representant de Convergència i Unió, el que havia dit aquell representant de Convergència, era fals. Era fals, ho va dir així, era fals, està gravat. Bé, aquell representant de Convergència era l'únic que deia la veritat. I jo no veig que vostè, com ha fet aquest representant de Convergència, alguna vegada que les formes no han sigut adequades, li hagi demanat excuses públicament. M'agradaria que ho fes algun moment. M'agradaria que ho fes. Dues últimes qüestions, alcalde, que potser no van tan dirigides a vostè com al regidor de Governació. Miri, jo vaig preguntar, he preguntat reiteradament sobre dos casos de la policia local. Dos casos que no se m'han aclarit. Alcalde, jo tinc molts defectes, però un dels meus defectes principals és que soc tossut i molt poques virtuts, i una de les quals és la paciència. Per tant, jo he demanat tres vegades que se m'aclareixi el cas. Una multa i unes taxes de la grua que se li varen perdonar amb un regidor del seu equip de govern en aquell moment. En aquell moment eren un regidor que estaven aquí, unes taxes de la grua que se li varen perdonar, jo tinc l'expedient. Jo no sé si hi havia algun veí en el mateix cantó d'aquell carrer en el qual no se li varen perdonar les taxes de la grua i se li va fer pagar la multa. No sé si podria sortir algun document que acredités això. Si sortís algun document, la realitat és que vostès estarien amb un compromís, perquè aquella multa es va anul·lar, si no ho recordo malament, sense cap recurs. Allò era un acte administratiu fet per un funcionari en l'exercici de les seves funcions i sense cap recurs es va anul·lar una multa. Com diu el secretari a vegades que l'administració va funcionar malament, l'administració va funcionar perfectament. Per tant, per anul·lar un acte administratiu es necessita un recurs. Jo no sé si vostès em podran explicar més endavant per què es va anul·lar allò i hi ha altres veïns de l'escala, no? Si és que hi havia altres veïns en aquell mateix costat de carrer. No ho sé, potser surt algun document que ho prova. I l'últim cas que els hi vull preguntar i que vostès no m'aclareixen, i jo li he preguntat al alcalde aquí en ple per escrit en el ple i no m'ho aclareixen, és aquell cotxe que va desaparèixer misteriosament del dipòsit municipal i que va anar a parar a un dipòsit de disponibilitat no immediata. Dipòsit de disponibilitat no immediata que segurament només coneix la situació d'aquest dipòsit al cap i al sotscap de la policia local. No sé si algú més el coneix. Vostè en el ple em va dir que no sabia on era. Però vostè m'ho va dir per escrit. Vostè m'ho ha dit per escrit. Per tant, va desaparèixer tres dies aquell cotxe en circumstàncies molt estranyes, vostè ho sap, molt estranyes, i no m'han pogut donar raó d'on és aquest famós dipòsit. La policia local, no hi ha cap agent que ho sàpiga. Jo pregunto a tothom, ningú sap res. Me podrien dir, sisplau, on és aquest dipòsit i contestar-me a les 16 preguntes que li vaig fer en els meus requeriments. Li vaig fer 16 preguntes, vostè va dir que jo era caòtic, que a vegades barrejava les coses, vaig pensar, home, doncs sigues precís i fes preguntes sobre això. 16 en un cas, 19 en un altre. Me'ls volen contestar, sisplau, alcalde, i li dic amb tot l'afecte que li tinc, contesti i digui'm la veritat d'una vegada. Gràcies, alcalde.
Moltes gràcies, senyor Martí Guillem, Junts per l'Esquerra, Esquerra Republicana. Senyor Ballesta.
Bueno, nosaltres tenim potser alguna pregunta més, però seran més curtetes i concretes. ¿Vale? Una és referent als abocadors, a l'abocador que es referia el company de Convergència. En el ple passat ja ens hi vàrem referir i bueno, no ens sentim contestats i per això ens reiterem amb la mateixa pregunta. Hi ha l'abocador aquest de l'entrada de l'escala, allà on es col·loca el circ cada any. Entenem que és un terreny municipal, en principi zona verda, i que es fa servir per aquestes empreses per fer el tractament dels residus. I el mateix tractament, més o menys, pot passar a la plaça aquesta del costat de la rectoria, que és aparcament. Voldríem saber concretament què paguen aquestes empreses per fer servir aquests terrenys. No sé si no es pot contestar en el ple avui mateix, doncs, també fer-nos-ho arribar, però ens volem sentir realment contestats. Contestats. Per descomptat, també, afegir-nos a la pregunta que ha fet ell del tractament dels residus aquests una miqueta especials, com són el fibrociment, que em sembla que és prou greu que s'estiguin tractant aquests residus allà al costat justament d'escoles. La següent pregunta seria, referent també en el projecte aquest de remodelació del front marítim, ja que hi ha hagut una modificació del projecte requerit doncs, per costes, perquè no s'ajustava del tot en els requisits que ells mateixos demanaven, ens agradaria tenir una miqueta tenir el projecte definitiu que es portarà a terme. Una mica també jugant amb totes aquestes troballes que hi han hagut ara, doncs, per poder-ho estudiar una miqueta més a fons. Una altra pregunta molt simple també va referent en els fulletos aquests que es passaven fins fa poc per avisar de les necrològiques, que s'han deixat de passar i molta gent, suposo que no solament nosaltres, suposo que també us han fet arribar a vosaltres, doncs què passa que no segueixin passant, si hi ha intenció de que es tornin a passar o què, però em sembla que era un servei que la gent agraïa molt i que s'hauria de recuperar. També ens han fet arribar el fet de que aquí en el passeig d'Empúries doncs fa un parell o tres d'anys doncs, que es van retirar els serveis públics, aquestes cabines que estaven al llarg de tot el passeig i que donaven servei a les diferents plages. I aquest servei doncs, bueno, ha quedat una miqueta minvats, això el mateix que tenen els xiringuitos doncs, de plages, doncs, són els principals que es queixen, em sembla, i llavors... Bueno, si es farà alguna cosa o no es farà alguna cosa, però em sembla que caldria doncs, o tornar-los a col·locar o buscar-hi una solució. Hi ha una altra, per últim, hi ha una pregunta que és sobre una sentència que hi ha, concretament la 207 del 2016, de 2 de novembre, en la que requerien a l'Ajuntament, que l'Ajuntament tenia que requerir a l'empresa que està regentant aquest local doncs que tirés a terra una terrassa, és concretament aquí davant del Roser 2, que hi ha els xinos, hi ha l'antiga palmera, que ara es diu el xiringuito. Donaven 2 mesos perquè aquesta gent tiressin la terrassa a terra, en cas que no es fes, doncs l'Ajuntament tenia que tirar-ho a càrrec de l'interessat, i igualment l'Ajuntament doncs, tenia que, en el plaç màxim d'un mes, doncs, de notificar, o sigui, de fer la clausura efectiva d'aquesta terrassa. Esclar, han passat ja uns quants mesos i no veiem que s'hagi fet res. No sé si és que hi ha alguna cosa concreta que hagi fet retrasar això, i també una mica que, esclar, això ens ha arribat, però quin procediment hi ha per aquests casos perquè que no quedin una mica en el calaix, perquè llavors no sé si això pot anar a més i provocar-nos una despesa molt més gran en el mateix Ajuntament. I com a darrera cosa, un prec, que en tot cas després la faré efectiva en el regidor de serveis, una cosa perquè m'ha arribat avui. Nosaltres vàrem fer en les propostes aquestes del procés participatiu, una de les propostes que vàrem fer va ser de proveir el poble en diferents llocs doncs, de punts de recàrrega per vehicle elèctric. Bueno, ens sembla una cosa interessant donat el caire turístic que té el nostre poble, i ens sembla que és una cosa que imminentment és el futur ja present i estaria molt bé. Avui m'ha arribat que la Generalitat ha tret una línia de subvencions que subvencionen el 100% d'aquestes instal·lacions. I, bueno, en total he recollit una mica d'informació que m'ha arribat per una via que us la vull fer arribar i només simplement que quedi constància que seria bé que... A veure, sé que això va sortir el dia 22 de febrer, publicat, i que hi ha molt pocs dies per presentar, per demanar les subvencions aquestes. Per tant, una mica ho dic així, però perquè si és que és prou interessant, ho agilitzem. Jo crec que sí. O nosaltres creiem que sí, vaja. Res més.
Moltes gràcies, Partit Popular. I el...
Fins aquí a talls de ple, aquesta segona peça de la sessió plenària de 6 de març. Hem escoltat els últims punts de contingut i hem escoltat la primera part dels precs i preguntes. De fet, l'exposició de motius i les preguntes o els precs formulats des del grup de Convergència Democràtica i des del grup d'Esquerra Republicana de Catalunya. Demà, una tercera i última peça d'aquest ple, escoltarem les preguntes que es feien des del grup del Partit Popular, des del regidor del Partit Popular, i també escoltarem tot el debat o les respostes a les qüestions que hem anat escoltant aquests últims minuts. Fins aquí, doncs, talls de ple. Gràcies per la vostra companyia. Fins demà. Adéu-siau.